Bé, bona nit, començaríem aquest ple extraordinari. Els regidors, el paper que s'ha deixat a sobre la taula pels diferents regidors és per tal d'agilitzar les convocatòries de plens, la informació de, també de les juntes de govern i tots els documents que calgui, doncs poder en aquest cas agilitzar-ho i fer un estalvi de tramesa de persones que han de comunicar, i d'una manera més pràctica creiem que hem d'utilitzar, no? En diem noves tecnologies, i així tothom que vulgui, si ho omple, serà convocat d'aquesta manera. Serem tots convocats d'aquesta manera, vaja. Si sembla, doncs comencem l'ordre del dia. I abans de començar, com és normal, tot i que és un ple extraordinari, si algú del públic vol demanar la paraula, vol dir alguna cosa, doncs té la seva oportunitat en aquest moment. No cal? Doncs seguim. El primer punt seria ratificar, si s'escau, l'acord de la Junta de Govern del 27 d'octubre d'aquest any d'acceptar la subvenció per al finançament de l'Escola Municipal de Música per al curs 2010-2011 i aprovació de la signatura del corresponent conveni. Bé, ja ho diu l'enunciat, la Junta de Govern va aprovar acceptar aquesta subvenció perquè hi havia uns terminis que s'havien de complir, i avui el ple ho ratificaria i així tindríem l'oportunitat de rebre aquesta subvenció del curs passat, de signar el conveni del curs 2010-2011. Per tant, si algú dels grups vol demanar la paraula sobre aquest tema. Sí, Gerard?
Hola, bona nit a tothom. Primer de tot, saludar-vos a tots vosaltres, els que esteu al públic i a la gent que ens escolta des de casa. Referent al tema aquest, doncs tenim una pregunta. Com la majoria de grups municipals ja deuen saber, la quantitat d'aquesta subvenció no era l'esperada, ha disminuït degut a les retallades del govern de la Generalitat, i aquesta retallada fa que el teòric finançament que tenien abans tant l'Escola de Música com l'Escola Bressol del Blauet, que era estava a proporcions de terços, on l'Ajuntament feia una subvenció d'una tercera part del cost, amb les matrícules i mensualitats els usuaris una altra tercera part, i la Generalitat aportava una altra tercera part. Amb aquesta retallada això canvia, i volem preguntar a l'equip de govern qui assumirà aquesta quantitat de diners que ens deixa d'ingressar a la Generalitat, i també si es veurà afectat els serveis i com quedarà tot el tema.
Bé, ara, tant per un tema com per l'altre, no? L'Escola Municipal de Música i l'Escola Bressol Municipal, la idea és estudiar la repercussió que això tindria en les famílies, i de fet és una taxa i es pot variar en qualsevol moment, però inicialment estava aprovada pel curs escolar, no? Com podem veure a la premsa, hi ha ajuntaments que també ara, de tota manera, ho estan revisant per tal de que el cost no repercuteixi totalment en el mateix ajuntament, no? Nosaltres ho estem estudiant, i en el moment que es caigui convenient modificar la taxa, a poder ser es miraria d'aguantar fins al curs que ve, fins al curs setembre del 2012-13, diguem.
Quan dius que es miraria d'aguantar, què vol dir que després què passaria? Suposo que aquesta dada que hi haurà aquesta retallada ja se sap, ja fa temps que es coneix, i suposo que ho heu avaluat i teniu alguna cosa pensada de què fareu.
En la majoria de llocs que ho han modificat, la retallada, diguem, no? La minva de recursos que ha anat a la Generalitat ha anat el 50% de les famílies ho paga, i el 50% l'Ajuntament. Això és la majoria d'ajuntaments que ja ho estan començant a aplicar. La idea va per aquí, i la idea és veure si el pressupost del 2012 quadra i podem, no?, que s'estabilitzi i no s'hagi de tocar les famílies de moment, doncs esperar el curs que ve. Si no, el febrer d'aquest any, perquè es pot fer també el seu taxa. Queda contestada la pregunta?
Sí, ara sí. El nostre vot serà afirmatiu, però demanem que consti en acte que no és que estem gens d'acord amb aquesta retallada, i que, bueno, ja fa dos plens es va fer una moció en aquest sentit i pensem que cal recordar-ho i que cal que des de l'equip de govern i la resta de grups doncs treballem perquè no torni a passar.
Bona nit, jo voldria comentar una cosa, Carmen d'Iniciativa. El dia de la comissió informativa ja ho vaig comentar, a mi em va sobtar molt el procediment per aprovar això. Em sembla realment gairebé com, no sé com expressar-ho, però representa que la Generalitat retalla, no? I esmerça el que són la subvenció a l'escola de música per alumne de 600 euros a 460. Llavors aquesta quantitat a sobre, aquesta reducció la tenim que aprovar amb el ple, perquè si no, no et donen la subvenció. Això em sembla, o sigui, retorçat fins a un extrem increïble, perquè no solament ho acceptes, sinó ho acceptes en ple i ja no n'hi ha capacitat de marxar enrere. Si aquesta forma d'actuar serà la mateixa els propers anys, em sembla que sí que hauria que prendre alguna determinació de fer un intent de reclamar un mínim o uns topes per no arribar a que es posi en perill el que s'ha estat fent. L'altra pregunta que tenia era la mateixa que ha fet el Gerard, o sigui, que plans n'hi havia, perquè clar, això representa en la següent proposta serà el mateix amb lo de l'escola Bressol. A l'escola de música són 105.800 euros i a l'escola Bressol 180.800. Llavors aquestes quantitats, si ho té que anar assumint l'Ajuntament i encara pujan més, doncs n'hi haurà que buscar algunes opcions perquè no afecti a l'economia de l'Ajuntament d'una forma tan, aquest gravament tan gran. Això és el que volia comentar.
Alguna altra paraula?
Sí,
Laura.
Bona nit, en representació de Convergència i Unió. Bueno, ho hem pensat una mica ara, però amb el debat aquest de com ho farem, a veure, nosaltres conscients de la importància que tenen en aquest cas les places d'escola Bressol en termes de conciliació, de fins i tot de foment de l'ocupació, etc, etc, el 2009 es van municipalitzar unes 60-70 places, també conscients del dèficit que hi havia a Sant Celoni en places públiques d'escola Bressol, i aquestes 70 places que es van municipalitzar entre cometes, perquè no es van fer municipals, però sí que es van subvencionar per les famílies com si fossin unes escoles municipals. Bé, d'aquestes escoles, una ja rep la subvenció de la Generalitat, aquesta subvenció, i això va ser l'any passat, i la partida hi és completa. Per tant, aquests recursos no s'estan utilitzant per la finalitat que estava la partida, i han de ser uns 20.000 euros aproximadament. Per tant, es podria mirar d'utilitzar aquests recursos que anaven dirigits a una de les escoles que es va complementar l'import perquè paguessin el mateix que les municipals, i que després no es va gastar perquè va entrar dintre la subvenció de la Generalitat. Aquesta podria ser una font d'ingressos que, a més, si no ho cobreix tot, pràcticament.
El que passa que estem parlant, bueno, ara era el primer, hem marxat dels dos punts, no? Una és l'escola de música, que és el que estàvem tractant, no? Que potser, ja veurem si en cas llavors fem la votació conjunta, i l'altra és l'escola Bressol municipal. Sí, em sembla que parlaves d'una quantitat de 20.000 euros, no? El que deixarà d'ingressar l'Ajuntament amb aquests dos cursos, o sigui, curs 2010-2011, que és el que estem parlant, i el que ja està iniciat, seran en total uns 110.000 euros. Entre l'escola de música i l'escola Bressol, o sigui, amb dos anys, però una anualitat és en efectes retroactius que encara que volguéssim no podem recuperar res, no? També amb la hipòtesi de que a partir del gener es mantinguin les subvencions, que hi havia rumors de que podia ser que hi hagués una altra retallada, especialment a les escoles Bressol, que és el que segurament, bueno, ens preocupa tot, no? Però és el que incidiria molt directament. Però la intenció, bueno, és intentar suportar aquesta quantitat, si és que és possible econòmicament, durant l'any 2012, almenys pel curs 2011-2012, el que hem començat ara, i si no, doncs fer retocs per tal de una mica afavorir les famílies que ja han entrat, bueno, que estan portant els infants, els joves, en les diferents escoles, a l'escola Bressol, l'escola. Altra cosa és que si es retoca, com s'està retocant a la majoria d'ajuntaments, cada vegada la quota, la bonificació que es feia a les escoles, diguem, privades, doncs això cada vegada tindrà no? menys diferència i menys efecte. També jo crec, i així ho hem comentat en el grup, que haurem de posar a la taula també segurament criteris de renda, perquè també seria injust estar bonificant unes quantitats, quan sigui per tema de conciliació de vida familiar, de tema de treball, ho trobem perfecte, però també hi pot haver casos que no, i que és un tema no, universal, i que haurem de començar a introduir temes de renda. Això és el que nosaltres creiem. Quan sigui l'hora de discutir-ho, després doncs serà qüestió d'intentar consensuar-ho i intentar arribar a acords, com es va fer en el seu dia amb les escoles en Bressol que hi ha en el municipi, tant a la pública com a les privades. O sigui, teòric...
Jo referent digues, a això, Carmen. Sí, em sembla, em dius que al gener potser se sabrà lo de la Generalitat, però la intenció és mantindre i tal. Al juliol van tindre el ple per aprovar el contracte amb aquesta escola i ningú deia res de que les retallades directament a l'agost, a primers d'agost, estava aprovat a la premsa i en teoria aquí no se sabia ni es tenia certesa del que anava a passar. Per això aquesta situació es pot tornar a repetir al gener i no sabem cap a on derivarà la situació.
Realment la gent que ens està escoltant, deu, com que barregem l'escola Bressol amb l'escola de música, la Carme em sembla que s'està referint ara a l'escola de música, no? el centre municipal d'expressió, perquè el centre municipal d'expressió està gestionat per una empresa i és veritat que es va fer l'adjudicació per la gestió durant uns anys, però ens trobaríem el mateix cas si estigués gestionada a nivell municipal, perquè el que se'ns ha fet és retallar l'ingrés que estava, diguem, no compromès perquè el conveni no estava signat, però que era el costum que l'ingrés es mantenia, en tot cas s'augmentava l'ingrés de la Generalitat i si no es mantenia, no? Per primera vegada hi ha un retrocés a les subvencions a les escoles de música i a les escoles bressols municipals, no? Haurem d'entomar-ho buscant la fórmula més adient i intentant això, no perjudicar les famílies que especialment necessiten l'escola Bressol per portar la quitxalla i poder d'aquesta manera treballar la parella o treballar la persona o la família monoparental perquè ho necessita, però que en aquest cas no se la castigui o tingui una quota més reduïda que no altres famílies que poden doncs, pagar-ho amb normalitat, depèn dels ingressos i depèn de, com deia, de la renda i del patrimoni que tinguin les famílies.
Això em fa pensar una cosa, l'escola de música n'hi ha algú que ho pagui la totalitat? O estan tots els llocs subvencionats?
No, aviam, l'escola de música és un tema de terços,
sí,
és un pacte.
Però aquí posa 230 alumnes subvencionats.
Perquè l'Ajuntament paga un terç, les famílies paguen un terç.
No,
però hi ha alumnes de segons quines edats.
Bueno, però el que estem parlant que els
estan matriculats. Sí. Aquests són els 200 i pico, són els alumnes que entren en el barem de terços, d'un terç a la Generalitat, fins ara, un terç a l'Ajuntament i un terç a les famílies, aproximadament.
Per tant, tots els nanos fins a 18 anys estan subvencionats, independentment de la renta.
Sí, ara sí. Fins a 16. Sí, 16, sí.
Merci.
Si us sembla, passem a votar diferenciat primer, l'escola de música, acceptar la subvenció i poder signar el corresponent conveni, curs 2010-2011, tots els grups estan d'acord. Per tant, queda aprovat per unanimitat i el segon punt és el mateix, però de l'escola Bressol Municipal, també pel curs 2010-2011. També d'acord? Per tant, queda aprovat per unanimitat. Passaríem al tercer punt, que seria aprovar provisionalment, si s'escau, la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2012 i següents. Aviam, ara el regidor d'Economia passarà a fer una explicació global de les ordenances. Portem avui, això per estar dintre del període d'aprovació de les ordenances fiscals, hi ha uns límits per aprovar-ho provisionalment, que vindrien a ser doncs el dia d'avui aquests dies, perquè no es pot esperar més, perquè això s'ha de fer exposició pública i després, si hi ha al·legacions, doncs tornar a fer l'exposició pública, i han d'estar aprovades i publicades abans, aprovades i publicades en el butlletí oficial abans del 31 de desembre de l'any d'aquest any, per tal de que siguin vàlides l'any 2012. I jo diria que l'aprovació, si s'aproven avui, és amb voluntat de consensuar-les, de tirar endavant doncs el que es cregui oportú d'introduir en les ordenances. També he de dir que, com a, no sé, després el secretari que ens digui com s'ha de votar, com a grup municipal hem introduït ja una modificació, perquè pels números que estem fent del pressupost del 2012 serà complicat, però seria molt més difícil quadrar el pressupost si només aplicàvem la proposta inicial del 3,2 de l'IBI, del que en diem la contribució en llenguatge col·loquial, doncs seria molt més difícil, i per això hem introduït aquesta modificació de proposta de l'IBI. Com deia, la intenció és i la voluntat és de mantenir els serveis bàsics a la població, com a alguns d'aquests que ara hem comentat fa un moment, escoles bressol, temes educatius especialment i socials, i la intenció és continuar amb l'austeritat en l'administració, intentar millorar la gestió per tal de fer possible el quadrar aquest pressupost 2012, i també anar introduint, almenys és la voluntat de l'equip de govern i esperem dels altres grups, anar introduint també, que amb alguna taxa o impost ja hi era, renda, no? El tema renda, com deia abans, i patrimoni de les famílies, no? Per tal de que les bonificacions vinguin, s'ajustin a la realitat més econòmica, que no siguin universals, perquè creiem que seria un error, i més en aquests moments que estem passant. Per això, per exemple, en l'IBI per famílies nombroses s'introdueix el tema de renda i també la limitació, la bonificació, que siguin famílies que tinguin la vivenda, com és normal, i un garatge, per exemple, però no que tinguin doncs més vivendes, perquè creiem que doncs vol dir que es disposa de més recursos. Això seria una mica la filosofia de les ordenances que es presenten avui i que, com deia, estem oberts a poder-ne parlar, dialogar, sentar-nos i mirar d'arribar al consens que faci possible aprovar-les en benefici del pressupost del 2012, i en benefici vol dir de la població i de poder continuar donant serveis als veïns i veïnes de Sant Celoni i la Vall-llòria. De tant, Manel, faria una introducció, després donaríem, com és normal, no?, la paraula a tots els grups municipals per entrar en el debat. Endavant, Manel.
Bé, bona nit a tots i totes, i als que ens escolten. Bé, tal com ha dit l'alcalde, el que proposem avui és les ordenances fiscals en aprovació inicial, i cal dir doncs que els criteris, ja també ho ha explicat ell, els criteris doncs han estat, i jo parlaré ja en conjuntament amb l'esmena que també hem introduït, perquè no parlar primer i després de l'altre, no? La idea era, en primer lloc, doncs intentar fer una proposta d'ordenances que intentant no apujar doncs els impostos doncs per gravar més la situació dels veïns i veïnes de Sant Celoni i la Vall-llòria, perquè estem en situació de crisi i sabem doncs perfectament això que significa, i per tant seria doncs sustentar entre el que proposem per les ordenances, juntament amb, tal com ha dit l'alcalde, doncs amb el pressupost, no?, i amb el treball tan exhaustiu d'ajustos que estan fent doncs les diferents àrees, per intentar quadrar-ho millor. D'aquí ve l'esmena que s'ha introduït de pujar doncs el 6,2% a l'IBI, que seria un 3 més de la proposta inicial, perquè així doncs ens dona una mica més de marge per poder quadrar doncs el pressupost d'una manera més factible. Dit això, doncs cal dir doncs que la proposta doncs és pràcticament l'IPC a totes les ordenances fiscals, exceptuant doncs l'IBI, que seria amb el 6,2%. Cal dir doncs que també, si veiem altres municipis del voltant, també és una mitjana que s'està barrejant en molts llocs. I en segon lloc s'augmentaria, i dit d'una altra manera, és a dir, no s'ha intentat que sigui l'IPC per no intentar gravar la situació doncs dels veïns, no? Per altra banda, hi ha dos taxes que sí que pugen, que seria doncs, la taxa de la grua, és a dir, la de vehicles i la de la retirada de vehicles i la de les plusvàlues, perquè he considerat doncs, que l'equip de govern, que com que són dues taxes que no afecten directe, encara que sí que afecten directament, però sí que quan es dona el supòsit, doncs, i a més en el perfil de la grua doncs, tenim dèficit, i a més del dèficit, doncs, és una actitud una mica doncs, incívica, no? En certa manera que treguin el cotxe és perquè no l'has aparcat bé, doncs si s'apuja o s'agrava més aquest impost, doncs considero que tampoc és inoportú. Per la resta, doncs ja diem, l'altre que puja un 8% són les plusvàlues. Per la resta, doncs és el 3,2%, introduïm dos supòsits nous, que encara que siguin anecdòtics, creiem que és important, que un és el supòsit doncs, de l'ús de la sala d'actes de la biblioteca per casaments, és a dir, en els últims... de la sala d'actes de la Rotria Vella, sí. Que en els últims, bueno, la continuïtat de casaments és gran, no s'ha pagat mai, no s'ha cobrat i doncs es creu oportú doncs pagar més que res perquè també tenim allà una persona doncs que obre i tanca, no, en el moment de cerimònia i això doncs ho paga l'ajuntament, no? I per altra banda doncs també és el tema de les tanques publicitàries, que hi ha algunes doncs que tampoc estaven reglamentades i considerem que a tots els reglaments, ja siguin ordenances o reglaments o directives de ordenances de l'ajuntament, doncs s'han d'introduir tot allò que no està reglamentat, no? I és introduir també un import doncs, per a aquestes tanques que fins ara doncs, no, cobrava, no es cobrava o no se sabia ben bé com estaven. Per altra banda, doncs, tal com ha dit l'alcalde, en quant a les bonificacions, doncs, pràcticament hem considerat que i així ho presentem, que totes les bonificacions que es van introduir l'any passat es continuen en la nostra proposta perquè creiem que es van consensuar d'una manera conjunta i per tant creiem que són totalment aplicables a la data d'avui, i el que introduïm és una bonificació que creiem que és molt important perquè sí que en altres sectors ja s'està aplicant, però en el cas de l'IBI doncs no s'havia aplicat encara, que era el criteri de, tal com ha dit en Joan, doncs el criteri de patrimoni i el criteri doncs de renta, sobretot a les bonificacions de famílies nombroses. Per tant, no tornaré a explicar el que ja ha explicat l'alcalde, que ja ho ha explicat i queda clar. Aquests són els grans trets, les ordenances fiscals. Tornem a dir, és unes ordenances pensades en que puguin ser suportades per als veïns i veïnes del municipi i per tant, doncs, en aquests moments de crisi jo crec que s'ha de fer justos, s'han de fer estalvis, però no gravant en els impostos, sinó en gestió interna i combinant les dues coses, que és el que aquest equip de govern doncs, està fent. Moltes gràcies.
Sí, sí, paraules, la Carme, Carme, endavant, la iniciativa.
En primer lloc, d'entrada el que me sobta una mica és que tinguis que aprovar un increment si no saps el pressupost de l'any que ve. Jo sé que esteu treballant amb això, però decidir quan anem a pujar si no saps qual serà el total del pressupost de l'any que ve és una mica difícil d'ajustar quines seran les quantitats de dèficit segurament, no? Això és el primer punt que em va sobtar. I després, en quant a l'IBI, n'hi ha un altre punt que ja vaig comentar al Manel, que és la part que diu a les famílies nombroses que es farà una bonificació mínima de 106 euros. Llavors, això què vol dir? Que encara que el 20, que representi, o sigui, és el 20% de bonificació amb un mínim de 106 euros, i el mateix en escalat quan tens 3 fills o més de 4. Llavors, això què vol dir? Que encara que sigui menys de 106 euros, per exemple, sigui 99, el retornaran els 106? Perquè llavors representarà un 21,5 o el que sigui. Això és un dubte que tenia referent a les bonificacions. Està bé lo de tindre en compte els fills, però potser manca a mi que es tingui en compte una mica la gent gran, perquè els pensionistes i persones grans que viuen soles, les viudes, ara potser pot ser més ampli aquest ventall, no estan reflectides en aquesta bonificació de que es diu de l'IBI. Aquest segment de la població jo penso que tindria que tindre una consideració especial per les dificultats que poden passar també o almenys tindrà en compte en el mateix baremo de situació de rentes, no? I per últim, també vosaltres comenteu de fer un increment del 50% de l'IBI als habitatges desocupats, però també es podria fer a l'inrevés i fer una bonificació a aquests propietaris si el posen a la borsa de l'habitatge per lloguer. Valorar quines de les dues podríem afavorir més el moviment de pisos buits. I per últim també dir que l'IBI en realitat no és un 6,2, hi ha d'afegir el 2% que s'apujarà al valor catastral de les vivendes, o està inclòs en aquest 6,2. Aquesta pregunta jo tinc considerat de que sí, que seria un 8,2.
Contestem tot, no? Si et sembla, Carme. Ja està, ja estàs? Sí? Un segon. Aviam, per ordre. De fet, és veritat que estem aprovant provisionalment o inicialment unes ordenances. El pressupost l'estem treballant i a partir d'aquesta setmana estarem a disposició de sentar-nos amb tots els grups polítics de l'Ajuntament, tots els grups que estem aquí al ple, per tal de, com ho diria, per tal d'avançar, no?, amb el que nosaltres creiem que s'hauria de fer ajustos per tal de poder equilibrar el pressupost de l'any 2012, que serà un pressupost molt i molt difícil d'equilibrar, o és molt difícil d'equilibrar, perquè hem de tenir en compte que partim d'un pressupost d'aquest any prorrogat i partim d'un pressupost del 2010 que hi va haver-hi uns ingressos extraordinaris que no s'han produït ni el 2011 ni també es produiran el 2012. Hem de tenir en compte que el pressupost del 2012 tenim interrogants que no ens els poden desvetllar ningú. Els pressupostos de l'Estat no se sap res, de la Generalitat tampoc i de la Diputació tampoc. No sabem quins recursos es massaran en els ajuntaments en una situació de dificultat com tots sabem que tenen tots els municipis. Hi ha en l'IBI, per això deia jo que nosaltres estem, bueno, com és normal, oberts, com aquests darrers anys s'ha intentat sempre arribar a acords amb les ordenances, per tal de veure quines bonificacions es poden aplicar, tinguent en compte que les bonificacions després s'han de quantificar per tal de no mermar també els recursos que s'ingressa a l'Ajuntament. En quant als habitatges desocupats, si no recordo malament, des del 2007 i consta, 2007-2008, consta el recàrrec del 50% sobre els habitatges desocupats i nosaltres ara tenim, diguem, acabat la quantitat d'habitatges que es poden considerar desocupats, no? Desocupats reals, perquè hi havia un, si no recordo malament, hi havia unes dades del 2001 o així que eren dades molt inexactes, i després veure també, i això em sembla que hem de veure si jurídicament es pot aplicar ja aquest recàrrec del 50% per animar la gent a que llogui l'habitatge. També en aquest temps ha canviat molt el parc d'habitatges, no? Perquè hi ha molt habitatge de lloguer. El problema que hi ha avui en dia no és la quantitat d'habitatge de lloguer, sinó els recursos de les famílies que impossibiliten més d'una vegada poder entrar en un habitatge de lloguer perquè els ingressos són molt, molt minsos i no poden fer front, no? També s'ha de dir que s'està en contacte amb, en aquest cas amb una caixa que està gestionant els habitatges del carrer Maria Aurelia i a Campmany per tal de revisar els preus d'aquests habitatges de protecció oficial, perquè el barem de protecció oficial està avui en dia per sobre del preu de l'habitatge privat. O sigui, surt més car un habitatge de lloguer d'aquests habitatges que es va fer una concessió i aquest preu, més les despeses de comunitat i tal, surt més car avui que més d'un habitatge privat de lloguer. Això estem revisant, intentant revisar-ho perquè creiem que és injust i que hi ha bastants habitatges desocupats d'aquests habitatges. I en quant al 2% que comentaves de l'IBI, hem de tenir en compte que el 2007 i el 2008 sí que l'Estat va va fer, això va ben als pressupostos de l'Estat, en la llei de pressupostos de l'Estat és on hi ve recollit, va ser el 2%, el 2009 ja va ser només l'1% i el 2010 va ser el 0%. O sigui, no tenim la certesa de que sobre aquests 6 hi hagi res més. Entenem que si l'any passat no hi va haver res, tampoc hi hauria res més i seria aquesta quantitat.
Això ja ho veurem dintre d'un parell de mesos.
Pues que no ho sabem ara, no podem, per això l'experiència és que ha anat baixant aquesta quantitat de l'Estat en quant a revisió, diguem, dels valors catastrals, de la base. Espero que hagi quedat, no, contestat. Si hi ha alguna altra paraula demanada, Francesc, de Convergència, i una
un parell de preguntes per demanar també algun aclariment. M'ha semblat que comentaves, igual ho he sentit malament, que a l'IAE no hi havia increment.
No,
era una mica per
aclariment, sí, que me l'ha saltat.
A l'IAE hi ha un increment en les diferents categories de carrers, era aclarir això perquè tenia una mica de dubte, on que s'han presentat modificacions d'urgència i tal, és perquè no se'ns hagués passat per alguna informació. Després el tema de la zona blava, no? Que entenem que hi ha hagut un increment d'un tram, una miqueta quin raonament hi ha al darrere de que s'incrementi el 30% al primer tram i no es toqui l'altre, i que l'increment global, diríem, de la taxa estigui per sota de l'IPC, una mica conèixer com s'ha calculat i quina justificació hi ha al darrere d'aquesta decisió. I després, en tercer lloc, una miqueta a veure, en fi, si m'aclares aquests dos i després faré una altra pregunta.
No, de l'IAE, si en cas en percentatge Manel pot dir la quantitat, però pràcticament a nivell d'ingrés no representa gairebé, representa molt pocs diners, molt pocs euros, i hem de tenir en compte que la categoria primera no es modifica perquè està al tope, està a 3,80, que això agafa tota la part, diguem, industrial del municipi i de la part industrial de la Vall d'Òria, i l'altra doncs pot afectar més a oficines bancàries, no?, perquè afecta més a la part de la població. Difícilment hi ha negocis o activitats, clar, com parlem de l'IAE, abans tothom pagava IAE, però ja fa uns anys que aquest recurs en els ajuntaments es va, diguem, anul·lar, i només es paga si tens una facturació superior al 1 milió d'euros. Com és normal, afecta molt poca gent, no afecta pràcticament a cap botiga de Sant Celoni ni de la Vall d'Òria, està clar, i afecta molt coses molt concretes i que en el seu volum global representa poca quantitat, però creiem que és més just, no?, unificar i posar el que diu la llei, no?, que com a màxim hi pot haver la diferència del 0% entre les diferents categories, i això és el que s'aplica en aquest moment o es proposa en aquest cas aplicar.
Quan, sí que és veritat que no explica allò de l'IAE i allò de la zona blava, però perquè no són augments significatius, explicaré el per què. L'IAE perquè ja estava, la quota màxima, que és la zona 1, ja estava al màxim, i l'única cosa que fem és que les altres zones les posem al màxim. Cadascuna, que això l'interventor està aquí i ens podrà també donar un cop de mà si no s'entén, és a dir, cada una de les quotes de les zones ha d'haver una dècima de diferència per aplicació del tipus. Per tant, sí que és veritat que la zona 1 no puja perquè queda igual, i les altres zones doncs pugen al màxim que poden pujar segons les ordenances que tenim ara. I quant a la zona blava, el per què s'ha congelat no és un criteri de per què s'ha decidit que sigui per sota de l'IPC, sinó perquè si augmentàvem el 3,2%, doncs en comptes de ser de pagar 0,50 o 1 euro, doncs havien de pagar 1 euro en 0,25, i per intentar doncs que a l'hora de la gent, quan vagi a posar els tiquets, doncs intentar agilitzar-li, doncs que no creies doncs aquesta minorada en moneda. I el primer tram és perquè consideràvem nosaltres, i és, abans si no me'n recordo era 0,30 i s'ha pujat amb un 33% a 0,40, vull dir que és misèria, no? Però s'ha considerat perquè el que donem és dinamitzem que la primera mitja hora o la primera, doncs hi hagi més rotació perquè serà més car, no? Simplement és aquest el criteri, com que no s'ha explicat o no ha explicat anteriorment, perquè considero que són augments poc significatius davant del 10% per exemple de la grua, o davant doncs del 8% de les plusvàlues.
Sí, Francesc.
I després una mica preguntar quin tipus de consens amb sectors comercials o industrials s'ha fet amb algun d'aquests impostos que segurament poden afectar algun d'aquests col·lectius, si és que se n'ha fet algun.
Bé, s'ha comentat amb algun a nivell individual, perquè tots sabem que la indústria diguem, no hi ha una associació industrial, però hem de tenir en compte que en quant a l'IAE no els afecta, afecta bueno, vehicles i tot això tampoc, amb recollida d'escombraries tampoc afecta la indústria ni els grans comerços, alguns que ja gestionen per ells mateixos, i només afectaria l'IBI. Vull dir que en aquest cas, com a ajuntament...
Sí, la pregunta és si heu tingut contactes amb, no sé, la Unió de Botiguers, amb col·lectiu d'industrials o comercials en relació als increments que els hagin pogut afectar.
Sí, sí, ja dic que pràcticament no afecta a nivell... Imaginem-nos l'afectació, perquè tothom ho tingui clar, l'afectació que es proposa, en el cas d'aprovar-se definitivament, amb una família tipus que tingui un vehicle, un cotxe, que tingui una casa pis que, no, el promig del que es paga d'IBI i que pagui el rebut d'escombraries, com és normal, això es representaria 27 euros a l'any. 27 euros a l'any d'augment, amb el 6,2 de l'IBI, amb el 3,2 del rebut d'escombraries, que o sigui, són 2,25 euros al mes per una família, O sigui, això, el que es proposa avui són 2,25 euros, que deuen ser dos cafès, no?, al mes. Això és el que es proposa, i està clar que no s'ha agafat la contribució baixa, sinó un rebut de contribució de 380 euros aproximadament, que és un promig de la contribució que paguem els veïns de Sant Soni de la Vall-llòria. O sigui, això és el que es posa sobre la taula, de la família tipus que pagarà això, i hem de tenir en compte que algun d'aquests és perquè, no?, per exemple, les escombraries es passarà de 111, si no normalment, a 114 euros a l'any. Quan, si mirem una mica el que es paguen de rebuts en municipis del voltant, doncs hi ha municipis de 150 euros, de 180 euros, no? O sigui, jo crec que és un augment que es planteja acurat amb els temps que corren. I també en la fase d'exposició pública, perquè ho estem acabant de mirar en aquest cas amb l'oficina de cobrament, s'està mirant també, i és la intenció de fraccionar l'IBI amb dos cops a l'any i les escombraries amb dos cops a l'any. Creiem que això també és bo per a les famílies, perquè no tingui la sotregada de vegades de l'IBI de cop, no?, que es pugui fer amb dos pagaments. I no fer-ho d'una manera com per exemple es podia fer ara, que s'havia de demanar any a any amb la paperassa que això representava i la feina administrativa, sinó que ja vingui regulat en el calendari fiscal que es faci i que ja vingui datat, no?, els pagaments d'aquests dos, diguem, no?, taxa i impost, que són, no?, dels importants, diguem, no? I creiem que això també seria un avenç que entre tots ho consensuéssim de poder-ho fer. Creiem que seria bo. I com deia, clar, són 27 euros a l'any, no?, d'augment del que pagui vehicle, que en aquest cas és augment zero, escombraries i IBI. Creiem que és una proposta mesurada, i que el que hem de fer i el que proposem nosaltres és que entre tots això pugui, amb tot un seguit d'accions, puguem quadrar el pressupost del 2012, que com deia serà dificultós. Però hi ha molts, la Carme ho deia, no?, però hi ha molts interrogants ara, que els ajuntaments, si l'aprovem abans de final d'any o al gener, el pressupost de l'Estat també no estarà, el de la Generalitat, ja ha dit la Generalitat que el farà el febrer o març, o sigui que el pressupost sempre és una eina que pot variar i que per això hi ha les modificacions de crèdit, però que encara s'aprovaran moltes més incògnites. Però creiem que és una eina que, si la podem tenir aprovada al gener, fa més fàcil el funcionament de l'Ajuntament i no treballar en pressupost. En aquest cas seria prorrogat del 2010, que seria un error, entenem. Per tant, estem disposats a parlar-ne des d'ara fins a l'aprovació definitiva de les ordenances, de parlar-ne, de fer números, d'intentar introduir millores i de facilitar als ciutadans, doncs, això, el pagament dels impostos i més justícia social en alguns casos, que segurament avui no en parlem, en aquestes ordenances, però com deia, temes com l'escola Bressol, doncs introduir barems que poden facilitar el que sigui més just el pagament d'aquests serveis. No sé si el Dani o el Gerard. Gràcies.
Bé, hola, bona nit.
Bona nit.
Sí. Abans de que en Gerard doncs, us argumenti la nostra votació, la nostra decisió arran de l'aprovació inicial de les ordenances, sí que voldria comentar una cosa que ens hem plantejat uns minuts abans de venir, i és que a l'inici de la legislatura ens vau passar un calendari amb els plens que hi hauria cada dos mesos, i tot i que sabem que els tempos a vegades apreten, sí que ja no per ara, sinó de cara a l'any vinent i tot, doncs una mica tenir una mica de previsió, perquè tots sabem i som coneixedors del cost que té un ple, val, i en els moments que vivim i en el moment que estem aquí mirant euro amunt, euro avall a les ordenances i ens ho mirarem als pressupostos, doncs segur que ho podeu tenir en compte. Bé, només això.
Hola. Primer de tot, bueno, un parell de temes que han sortit, que per, com que eren temes que altres anys havia proposat la CUP i s'havien aprovat, doncs m'agradaria comentar. Un és el de l'IBI dels pisos buits, vull dir, la llei permet un recàrrec del 50% als pisos que estiguin buits, no permet en canvi una bonificació, no existeix una bonificació a l'IBI que es pugui aplicar legalment per bonificar aquell pis que estigui llogat, a part que crearíem una mena de cosa rara perquè la gent voldria fer fora la gent que té per poder tornar a llogar amb aquesta bonificació i crearia una inestabilitat i una sèrie de coses que no creiem gaire òptima. En canvi, sí que la llei permet aquest augment del 50% de l'IBI als pisos buits i des de la CUP animem a l'equip de govern que sigui valent i l'apliqui, perquè ja fa molt temps que està aprovat, perquè tenim un reglament que estipula que és un habitatge buit i l'únic que fa falta és tindre la valentia per tirar-ho endavant. Un dels altres temes que ha sortit és el de la zona blava. Dic que els trams actuals que hi havien vingut arran d'una proposta de la CUP. La CUP, bueno, jo no sé com tu mires, Manel, però si vols que la gent roti, sí, ha d'anar i marxar. Si vols que vagi i al cap d'un rato marxi, el que s'hauria de pujar són els trams de més temps, no els trams de menys temps. Perquè una rotació vol dir que hi vagi i després marxi. Si tu vols afavorir que això passi, has de fer que el primer tram sigui molt barat, fins i tot en algun cop la CUP havia proposat que els primers 30 minuts fossin gratuïts, i després uns trams molt més cars. Però no entenem com quin raonament tens per dir que augmentant el primer tram hi ha més rotació. Després d'això, d'aquests dos apunts, volia comentar una mica com ha anat l'aportació al ple de la modificació de les ordenances municipals. La setmana passada hi va haver comissió informativa. En aquesta comissió informativa l'equip de govern ens va passar una proposta on tal com han explicat ells mateixos, doncs de dijous passat a avui, doncs han presentat una esmena a la seva pròpia proposta. Nosaltres, com que no ho heu explicat, volem explicar una mica el rerefons de per què heu fet aquest canvi. On imagino, si m'equivoco m'ho dius, la CUP va fer una pregunta a l'interventor perquè teníem algun, ens recordàvem d'alguna cosa i no ho sabíem del cert, i bueno, li vam preguntar al senyor interventor, que està present avui a la sala, si un cop es fa l'aprovació inicial de les ordenances municipals, en l'aprovació definitiva, perquè teníem entès que si en les al·legacions que es fagin i pugui acceptar l'equip de govern o accepti aquest ple, hi ha canvis substancials, doncs que s'hauria de tornar a obrir un període d'exposició pública. Això ho dic perquè si avui s'aproven aquestes ordenances municipals, doncs no, el discurs que fa el senyor alcalde de que tenim un mes per treballar-ho, que es podran escoltar totes les opcions i entre tots podrem arribar a un consens, doncs més difícil, coneixent que hi ha un informe del senyor interventor que diu que això no seria possible per temes de tempos, perquè si s'hagués d'obrir un altre període d'exposició pública, doncs ja no entraríem en el temps. I entenc que l'esmena que ha fet l'equip de govern de pujar un 3% més l'IBI va en el sentit que sap que amb les ordenances municipals que inicialment portava aprovació, aquest ajuntament no podia mantenir les seves finances. Dit això, vull dir que tot i aquest augment del 3% de l'IBI, ens hem fet quatre números i veiem que que falten diners. I tot i aquest augment hem fet més o menys els números que d'una previsió dels ingressos de l'any que ve, agafant en primera base els, la previsió d'ingressos de les ordenances, més després les, els ingressos que poden vindre de transferències de l'Estat, de transferències de la Generalitat, etc. I veiem que si, si mantenim els serveis, més o menys tal com estem ara, doncs ens falta entre un i dos milions d'euros. És a dir, que si aprovem aquestes ordenances tal com estan ara mateix, ens falta un o dos milions d'euros. Nosaltres volem saber, i fem la pregunta a l'equip de govern, de què passarà, què farem amb aquest milió o dos milions d'euros. Retallarem serveis, pujar ingressos un cop aprovades les ordenances ja no ho podem fer, per tant volem saber que, com actuarà l'equip de govern en aquesta situació.
Bé, en Gerard t'ho comentava, les ordenances d'ara fins a l'aprovació definitiva algunes coses es poden modificar, està clar, però sembla ser que la interpretació que es fa és que modificacions substancials d'algun d'aquests imposts és complicat i difícil, a diferència del que també no tots pensàvem i doncs que es podia fer més fàcilment, no? Això, per això nosaltres creiem que hi havia més temps a tancar números del pressupost del 2012 i poder ajustar més. No és així? I el que nosaltres estem fent és revisar totes les àrees de l'Ajuntament, posar sobre la taula, no, un pla d'ajust, que ja fa dies que s'hi està treballant, però que ara s'incrementa, diguem, aquesta, no, racionalització de la despesa a les diferents àrees, no, per tal de no d'intentar posar la balança, no gravar massa el ciutadà, no, o no gravar el mínim possible el ciutadà per un costat i mantenir els serveis bàsics per l'altre. Està clar que hi haurà coses que s'hauran de tocar. Hi ha ajuntaments, i no, a l'aparença mateix ho podem veure, hi ha ajuntaments, des d'algun ajuntament d'un tamany més petit que ha recomanat als veïns que es combinin els carrers, ajuntaments que estan fent ja estalvi energètic, però d'una manera, diguem, dràstica, d'alguna manera igual no malbaratar la llum que de vegades estem no, gastant en, perquè era un costum, no, de tenir els pobles, doncs, fins i tot de vegades molt enllumenats, que això vol dir molta despesa energètica que podem estalviar, i amb això s'està treballant a marxes forçades per tal de poder aplicar el pla, algunes d'aquestes coses del pla, amb coneixement de tots els grups i que tothom pugui dir la seva abans de que s'acabi l'any, perquè també el de pressupost d'aquest any, com és normal, els ingressos que es van produir l'any passat no es produiran, els que jo deia abans, de 300 per un costat, 200 per un altre, etc., no es produiran, i serà difícil tancar el pressupost d'aquest any equilibrat, i el de l'any que ve també buscar l'equilibri en el pressupost. Però ja estem treballant, i la idea és aquesta, durant aquest mes de novembre, doncs poder, no, assentar-nos, però d'aquí una setmana, poder assentar-nos i veure ja el que posem damunt de la taula. Nosaltres com a mesures totalment necessàries, però jo diré, els serveis bàsics no tocals, això és la intenció d'aquest equip de govern, i entenc que és la intenció de tots els grups municipals, els bàsics. Llavors cada un ha d'interpretar quins són els bàsics, però segurament, doncs, que segons quina llum en algun lloc, doncs, funcioni el 50%, això, no, per nosaltres no és un servei bàsic, perquè pot continuar doncs, donant la mateixa, diguem-ne, o fent la mateixa funció que ha de fer, de no, de tenir els carrers oberts, però no amb un dispendi energètic molt important. Podem veure exemples de llocs que s'han tancat llums en zones de carreteres, no? I que fins i tot diuen que, no? És un exemple, en diuen que ha millorat el tema de seguretat, d'accidents, perquè la gent està més pendent de la carretera i no hi ha aquesta tan enllumenat en alguns llocs. Jo crec que és el que estem fent és anar fent aquest pla d'ajust, i però abans de, no, no abans de tancar, abans, quan tinguem les dades, diguem, de la segona tongada, doncs ens assentarem, ens brindem a assentar-nos i demanar el parer, bueno, el vostre parer, però entenem que hem de tirar endavant el pressupost de l'Ajuntament de l'any que ve, vaja, com més aviat millor, i encara que hi hagi incògnites, mirar de tenir l'aprovat a primers d'any. Aquesta és la intenció. Francesc?
Abans de fer una mica l'argumentari de com veiem nosaltres les ordenances, arrel de les coses que s'han comentat, potser sí que m'agradaria fer un parell de consideracions, no? Primer, arrel de la pregunta que feia, no? De si es havia fet algun tipus de contacte, pues, amb col·lectiu de comerciants, unió de botiguers o col·lectiu d'empresaris o gent que pogués estar afectada amb algun dels impostos, no? I no ho feia perquè sí, ho feia perquè el 5 de novembre del 2009, no? El senyor Castanyo, actual alcalde, arrel de l'increment de l'IAE de les categories, en aquella ocasió crec que era la tercera i la quarta, va fer un discurs en el que, evidentment, no recolzant la proposta que hi havia sobre la taula, però a més traient noms i cognoms de les botigues o les empreses que es veien afectades, no? I a més manifestant que s'hi posaria en contacte, cosa que estic segur que va fer, per manifestar-los com els afectava aquell increment. Veig que per les preguntes que li he fet en aquesta ocasió, doncs això no ho ha fet, i per tant sí que vull posar sobre la taula una mica la incoherència i el poc sentit de fer les coses, perquè quan es plantegen malament des del principi, quan no segueixen una coherència i un sentit comú, pues s'entra en situacions com és aquesta, una mica absurdes, no? De la mateixa manera que al llarg de les ordenances d'aquests anys anteriors, en alguns anys, no a tots, en alguns anys, l'increment més enllà de l'IPC de qualsevol impost o taxa, doncs va ser àmpliament criticat, no? I encara recordo el primer any que la taxa d'escombraries, que va ser molt criticat, i en aquell moment parlàvem d'una afectació que no arribava als 5-6 euros per família i any, és a dir, ara quan parlava dels 25 euros, que per cert m'agradarà tornar a fer els números, perquè a mi no em surten els números que vostè ens ha fet, no em surten, però bé, com que no hem tingut temps de treballar aquestes ordenances, i aquest era el segon punt que li volia dir, des de la seriositat, si m'ho permet, escolti, jo no em crec les seves propostes, perquè en el poc temps que portem, almenys el que fan el grup municipal de Convergència i Unió, totes aquelles propostes de 7 anys a discutir, a parlar, han acabat amb no res. Això va passar en el cas de la modificació de crèdit, que ens vam assentar a escoltar els raonaments d'una sèrie de partides, però no hi ha hagut debat ni hi ha hagut possibilitat de buscar acords, que puc entendre que no els busquin amb el nostre partit, i els acabin trobant amb un altre partit, això és totalment lícit, però llavors el que no es pot dir és que se'ns obre la porta al diàleg i al consens, no? I aquestes ordenances en són un altre exemple. Se'ns va avançar prèviament que se'ns convocaria, que ens reuniríem, que parlaríem de les ordenances. La convocatòria es fa un divendres al migdia. Evidentment el dissabte no hi havia possibilitat de poder consultar l'expedient. El dilluns, que jo treballava, vaig pensar que intentaria organitzar-me per poder venir a consultar l'expedient, perquè ja vaig comptar que a la tarda no hi serien. Bé, l'Ajuntament feia pont i no s'hi pot fer res, això era així, però per tant el dilluns no es va poder consultar, el dimarts tampoc, i bé, en el nostre cas fins dimecres, cap última hora, per qüestions dels propis horaris, no vam poder consultar l'expedient. El dijous va haver-hi comissió informativa, però és que el divendres, no, em truca el senyor alcalde comunicant-me que han decidit incrementar amb un 3% sobre l'IPC a l'IBI. Poca broma, l'impost més important de tots, que representa gairebé un 40%, si no estic ara equivocat, dels ingressos d'aquestes ordenances. Per tant, no és una decisió que es pugui prendre d'aquesta manera. Sembla que sí, que vostès l'han pres d'aquesta manera. En qualsevol cas, sí que vull posar de manifest, bé, la premura i, si m'ho permet, lo malament que s'ha fet la convocatòria i lo malament que s'han gestionat els temps, almenys és la visió que tenim nosaltres com a Convergència i Unió, com a grup que estem a l'oposició, sobretot perquè se'ns havia ofert, se'ns havia dit que ens podríem assentar en una taula i hi hauria un cert temps raonable de debat i de poder arribar a consens, no? Això, Vull que quedi clar que això no ha estat possible, materialment no ha estat possible per qüestió de temps, no? Llavors ens hem revisat aquestes ordenances. Ens ha quedat l'atenció també el tema de la zona blava que comentava en Gerard, i per això hem demanat que ens expliqués el què, perquè també ens semblava una mica incoherent la manera que es veu. Estem augmentant l'IPC a totes les taxes i els impostos, i en aquest cas s'incrementa d'una manera també incoherent. Jo comparteixo el criteri que s'ha dit, el primer tram, i no es toca en els altres, quan segurament tindria un cert sentit. Segurament això, assentats en una taula, hauríem estat capaços de raonar-ho i reflexionar-ho, i jo crec que ens hauríem posat d'acord amb temes com aquests, que al final a nivell de recaptació té un pes relativament petit. Per tant, el resum és que aquestes són unes ordenances que impliquen un increment molt important dels impostos per als ciutadans. I és evident que les ordenances representen a l'entorn del 60% dels ingressos d'un ajuntament a nivell d'impostos i de taxes. L'ajuntament recapta per pròpia decisió altres recursos, però en forma d'impostos i de taxes segurament ens movem a l'entorn del 60%, per tant és una decisió molt, molt important. Però això no ens garanteix res, és dir, que ara incrementem amb un 3% més l'IBI, que incrementem un 8% les plusvàlues, i que incrementem entre un 13, un 17 o un 22% aquestes franges d'IAE, que tenen un impacte petit en resultat econòmic, però a les persones que els afecti segurament té la seva importància, que té una coherència i té una línia, i nosaltres la vàrem estar-hi a favor, i de fet les vàrem presentar increments progressius amb anys anteriors a les ordenances que vam presentar. Però això no ens garanteix com es gastaran aquests recursos, no? I jo crec que això és molt important. Sí que és un altre debat, és el debat dels pressupostos, però venim ja d'algun debat en aquesta línia, i sí que ens sembla que aquí hi hauria que caldria tenir alguna cosa més seriosa sobre la taula per tenir-ho clar, sobretot perquè a nosaltres no ens genera cap tipus de garantia de com s'utilitzaran. És a dir, qui ens garanteix que no es farà electoralisme, que no es farà clientelisme? Qui ens ho garanteix? En aquests moments no tenim cap garantia, no? Se serà prou seriós, prou acurat amb el criteri de despesa? Bé, en aquests moments tenim dubtes, però tenim dubtes perquè tenim alguns elements sobre la taula que ens... El primer és l'històric, no? És a dir, l'històric de despesa l'ajuntament del tripartit, que és el que jo vaig viure estant a l'oposició, però ja venia de govern socialista anterior. Bé, el nivell de despesa incontrolat, no? En aquell moment hi havia molts ingressos i per tant no venia d'aquí. Escolti, tot era bo i tot es permetia, no? La despesa amb dietes o amb telèfons o menjars dels regidors l'any 2006 va superar els 20.000 euros, no? A diferència dels 2.800 del 2010 de l'equip de govern que hi havia aleshores, no? Però és que ara ens presenten una modificació de crèdit. Bé, que sembla ser que s'han de gastar 5.000 euros per reparar un cotxe que no sé quants anys arriba a tenir, un 4L, que ni pel xatarrero ens donaran 100 euros. És a dir, més val, segurament a segona mà trobarem un cotxe a un preu molt millor, que funcionarà molt més bé, no? O, per exemple, la previsió d'una despesa de 24.000 euros per arreglar uns ascensors, que a l'hora de la veritat resulta que per qüestions de tipus legal i de seguretat, amb 6 o 7.000 euros n'hi ha prou per poder-los solventar. O el cas de l'escola Bressol, és a dir, una modificació de crèdit 12.000 euros, i quan recollim la informació de quin és el cost econòmic real d'aquesta despesa, en aquest curs són 54.196 euros, quan la partida pressupostària que hi havia és de 80.000 euros, no? Clar, això ens genera a nosaltres com a mínim escepticisme, no? Per tant, som conscients que estem en un moment difícil, molt difícil, molt complicat. Recordo que venim de moments difícils, és a dir, del 2008, 2009, 2010 van desaparèixer de les arques municipals i dels ingressos municipals uns 2 milions d'euros, perquè va desaparèixer l'activitat urbanística, i per tant aquests ingressos que formaven part de la despesa corrent van desaparèixer. I hi ha una cosa que no se sol comentar i és molt important. Saps on hi va passar del 2002 aproximadament a l'actualitat? Ha crescut gairebé en 4.000 habitants. Això cal tenir-ho en compte, eh? A vegades no ho posem sobre la taula i crec que és important de posar-ho. Però jo entenc que en aquests moments s'ha de revisar el model, l'hem de revisar, hem de repensar tot allò que estem fent per mantenir allò que realment val la pena, eh? Per què? Perquè és obligació, ho deia el senyor alcalde, allò que és competència municipal, que són serveis bàsics, que la pròpia llei ens confereix la competència, per tant tenim l'obligació de prestar-lo, això és indiscutible. I després hi ha molts serveis que realitza l'Ajuntament que han estat fruit de la necessitat, no? Que no cobrien altres administracions i que en moments en què hi havia els recursos s'han anat incorporant, i en aquests moments cal revisar què fem amb això. Però per fer això s'han de marcar uns criteris d'una certa objectivitat que ens permetin decidir cap on tirem i cap on no tirem. El senyor Calde ha dit racionalització. Suposo que la paraula retallar no li deu agradar, no? I parla de racionalització com si parléssim d'una altra cosa. Bé, caldrà racionalitzar, estem totalment d'acord, cal fer-ho, no hi ha prou recursos i ho hem de fer, però encara no he sentit en aquest ple quins són els criteris que utilitzarà aquest equip de govern per racionalitzar. Jo n'hi proposo alguns. Quina és la línia estratègica, quins són els elements més importants que es posen sobre la taula i que es consideren imprescindibles, encara que no siguin competència directa municipal. Això és quin futur volem pel municipi. Els hem de marcar, els hem de posar sobre la taula, perquè aquells serveis vinculats, això són molt importants, no? Nosaltres tenim clar que l'educació, la formació, la promoció econòmica han d'estar aquí, tot allò que en aquí assoleixi aquells objectius que ens marquem, perquè després ho hem de veure, d'aquests serveis estan assolint l'objectiu pel que en el seu moment es va posar en marxa? Perquè a vegades les dinàmiques fa que algun tema ningú se l'hagi tornat a replantejar. Bé, potser és el moment de replantejar. Nosaltres ho vam fer al llarg d'aquests 4 anys en alguns, segurament ara pertoca tornar-ho a fer, no? Però cal tenir clar el per què es tira cap aquí o es tira cap allà, no? I evidentment factors com a quantes persones afecta, quin és el cost real final que té, és a dir, s'han de posar una sèrie de criteris objectius per poder-ne parlar, no? En aquesta línia, és a dir, treballant d'aquesta manera, plantejant les coses ben plantejades, el nostre grup està a disposició de col·laborar amb l'equip de govern i fer possible que el municipi tiri endavant. Però això requereix diàleg i transparència, que és el que he començat dient que no hi havia. Almenys nosaltres no ho hem trobat i ho he explicat amb alguns exemples que crec que són molt evidents, no? Tant amb la modificació de crèdit, que no va haver-hi possibilitat real de sentar-se a discutir, com ha estat en aquestes ordenances municipals. I després, doncs, una certa incoherència, no? Incoherència amb el que defensaven fa 4 dies i amb el que ara han plantejat, a més a correcuita, que dona la impressió que estan donant toms, no? Que no saben molt bé cap a on davant, que no tenen marcat els objectius, perquè al final, escolti, per què ha pujat un 3% i no ha pujat un 5% per sobre de l'IPC? És a dir, en base a què? És a dir, quina necessitat és la que hi ha, és a dir, com ha pres aquesta decisió, no? Bé, jo no he sentit que aquí se'ns expliqués. Sí que la situació econòmica és difícil, però si cal incrementar més o cal incrementar menys i amb quina mesura i el per què es pren una decisió o l'altra, doncs nosaltres tampoc l'hem sentit, i per tant això ens genera moltes incerteses, no? I molta desconfiança envers la feina que s'està fent, no? I per tant a nosaltres se'ns fa difícil assumir el que se'ns està plantejant a sobre la taula, entre molts motius, perquè és evident que no té cap interès en que el grup de Convergència i Unió pugui fer aportacions o pugui treballar d'una manera conjunta aquestes ordenances. I escolti, després de 18 anys, si vostè no sap que una proposta d'ordenances no es pot modificar substancialment durant el període d'exposició al públic, faci-s'ho mirar, perquè jo crec que això és evident que vostè, si no ho sabia, ho tindria que haver sabut.
Bé, Em sembla que ja s'ha comentat que hi hauria debat que s'havia de fer en l'entorn del pressupost, però sembla ser que s'ha volgut entrar en el debat. Jo ho deia al començament, no? La idea és consensuar les ordenances i consensuar el pressupost. Ja en tenim experiència de consensuar pressupostos amb el, no? A vegades s'han consensuat amb diferents grups, amb altres grups, i de vegades hem consensuat nosaltres també pressupostos estant a l'oposició. Però el que, com ho diria jo, trobo estrany és que el dia 2 es feia la comissió informativa per després convocar el ple. S'ha dit que el dia que es va convocar el ple, però hi va haver una comissió informativa que les persones que van venir, els representants del grup de Convergència i Unió, jo ja em vaig brindar, com els altres grups, a sentar-nos l'endemà, abans que es convoqués el ple, a sentar-nos a parlar de les ordenances, i així hi va haver una recepció. A sentar-nos a parlar-ne, i s'ha produït amb els altres grups, que hi ha hagut una relació, hi ha hagut, no?, un traspàs d'informació i assentada per informar cap on anava. I que això obria el període aquest que he comentat abans, de fins a finals de desembre, i que aniria paral·lel amb el pressupost, de poder-les aprovar definitivament. S'han dit moltes coses, però s'ha fet referència a la taxa d'escombraries d'un any, que només va pujar 5 o 6 euros, s'ha comentat, i que nosaltres ens hi vam oposar, o vam dir la nostra, ara se puja 3 euros, no és que se pugi més, els 27 euros, almenys no se m'ha entès bé, m'he explicat malament, és la suma d'escombraries i d'IBI que afecta a la majoria de famílies, 27 euros a l'any, 27 euros a l'any. Sembla que això no s'ha volgut entendre o s'ha passat per alt. I jo crec que, com ho diria, que hem de trobar els interlocutors, perquè a les reunions d'economia o de modificació de crèdit venia un regidor, i en canvi, si l'interlocutor ets en francès, doncs, vull dir, fem les reunions amb l'interlocutor que toqui, diguem, no? Perquè en la modificació de crèdit bé hi va haver diàleg, hi va haver propostes, bueno, això, els altres grups bé vam dialogar, en vam parlar i vam arribar a acords. Vull dir, per tant, hi ha gent que potser no entén el que vol dir diàleg, debat i quedar el dia que convingui i poder-ne parlar. S'ha parlat d'electoralisme. Jo comparar un any enrere de quan havien governat els uns o els altres, perquè aquí ha governat tothom, i amb anys amb situacions econòmiques ben diferents, jo crec que l'anterior legislatura nosaltres vam demanar, i es va fer un ple perquè ja hi havia un període de crisi, ho sabíem tots, i ens vam posar a disposició de poder pactar les coses necessàries. Vam pactar, si no recordo malament, el pressupost del 2010, però la situació és molt més greu. La situació és molt més greu que no el pressupost d'aquests. Hem de tenir en compte que el pressupost del 2010, a més d'arribar a un acord, diguem, que l'inflaven, perquè ens pensàvem que arribarien uns recursos que al final no han arribat, com és l'IBI d'autopistes, de més de 400.000 euros, i que això va fer, o va anar bé pel tema del romanent de tresoreria, el 2010 es van ingressar gairebé 700.000 euros. 700.000 euros que el 2011 no s'ingressaran. I a més el 2011 s'ha de començar a pagar un préstec de 314.000 euros que pagarem aquest any, i l'any que ve això es transformarà en gairebé 600.000 euros d'un altre préstec que també entrarà a pagar-se. O sigui, la situació és bastant diferent. Jo crec que tots els governs, quan ha convingut, ens hem, no?, hem anat ajustant coses, que és el que jo deia, ajustar, racionalitzar o retallar claríssimament, i que també s'haurà de fer el 2012, i segurament s'haurà de fer d'una manera més sobtada, perquè partim de que, jo ho vaig dir l'altre dia, no hi va haver la valentia d'aprovar el pressupost del 2011, perquè se sabia que el 2011 no s'entrarien, aquests 700.000 euros no entrarien a l'Ajuntament de Sant Celoni, se sabia que es començava a pagar un préstec, i imaginem-nos, els primers mesos del 2011 es van aprovar factures del 2010 per valor de més de 400.000 euros, senyal que encara s'havia d'ajustar molt més el pressupost, i això n'hem de ser tots molt conscients. I no parlem d'electoralisme, perquè nosaltres vam pactar el pressupost del 2010 amb unes condicions, però arriba l'11 de setembre del 2010, devia ser perquè venien eleccions, i es fa una despesa que no s'havia fet mai amb un 11 de setembre, portant els pets, una actuació d'una hora...
Tots mirant.
12.000 euros, més no sé què, més no sé quantos, dius, home, siguem seriosos. Vull dir, es va creure oportú en aquell moment per part d'aquest govern? Bé, però estàvem en una situació ja fumuda pressupostàriament i que hem vist el resultat i veurem el resultat d'aquest 2011. Vull dir que en això hem de ser tots conscients de que és criticable el que fan els uns o els altres, però jo ho accepto. En aquell moment es va creure oportú per dinamitzar la festa, pel que sigui, però déu-n'hi-do en aquells moments amb el que estava caient ja el 2010 i que, com s'ha demostrat, hi havia uns recursos que aquest 2011 no hi serien i que hauríem de pagar-ho. Per això jo crec que estem partint d'un 2010 amb unes condicions X i que el 2010, a finals del 2010, segurament si l'equip de govern estava fent un pla d'ajust o així, l'havia d'estar fent perquè ja havia de veure els números com sortien. No nosaltres, que no és per ignorància, però que no sabíem el moll de l'os cap on aniríem a caure el 2011. Jo crec que a partir d'ara, i com vam fer el 2010, o hi vam intentar i vam arribar a un acord, nosaltres ens posem a disposició d'arribar a un acord pel pressupost del 2012, perquè serà difícil per tothom, serà difícil segurament perquè hi hauran canvis importants o haurem de produir-se canvis importants amb algunes, no diria serveis, però diguem-li serveis, amb alguns serveis i amb algunes costums que tenim com a municipi, i això passarà als altres municipis, més o menys passarà el mateix, d'una manera més suau o d'una manera més greu, perquè hi ha ajuntaments, i tots ho hem llegit, que han tancat ja el pressupost de l'any anterior amb romanent negatiu, aquest any el tancaran amb romanent molt més negatiu, i l'any que ve no saben com fer quadrar el pressupost per les despeses que ja tenen fixes amb equipaments, amb serveis, amb tot un seguit de serveis a la ciutadania que segurament haurem de posar sobre la taula, com s'ha comentat, què podem fer, què no podem fer i què és prioritari. I que nosaltres ja ho hem dit també, compartirem segurament, i vam compartir la modificació de crèdit, la prioritat, temes d'educació, formació, socials, però segurament haurem de passar les tisores amb altres coses que creiem que no són bàsiques. I és la nostra intenció intentar també, com deia, arribar a un acord a les ordenances i a la modificació, i a, en aquest cas en el pressupost del 2012. Una paraula més.
Una mica després d'escoltar-vos, la meva versió és que el resum de les vostres dues intervencions és que hi ha molta disposició però poca voluntat i poca valentia, perquè una mica és com el debat que vam tindre amb la modificació de crèdit. Ara una retreu això, l'altra retreu l'altra, ara jo ara dic això, fa dos anys vaig dir al revés, i és una mica, des del nostre punt de vista, que ens ho veiem més del carrer i tal, us anaríem pues, poder parlar menys i fer més coses, no? Que és una cosa que molta gent ens diu pel carrer. I bueno, fer aquest comentari.
Sí, Francesc?
Sí. Endavant. No, simplement dir que com vaig contestar l'altre dia a la teva intervenció, no? I que està bé, no? És a dir, surts ara una mica com el bo i el salvador d'un determinat debat, eh? T'està quedant bé aquest paper, Gerard, però cadascú plantegem les coses com creiem que s'han de fer, eh? I al final el diàleg és la voluntat de dos d'arribar a acords. Quan amb un costat no hi ha voluntat de diàleg, es fa difícil encara que facis propostes sobre la taula. I això ha estat d'aquesta manera en el cas de la modificació a crèdit i ha estat així en aquest cas. L'interlocutor, escolti, ens pot trucar qualsevol, però és difícil que d'avui per demà, igual per qüestions laborals, no ens és possible trobar el moment de veure'ns, no? I al final no sempre és una qüestió d'informació, que la informació ja l'hem anat tinguent i l'hem demanat directament, i per tant hem anat treballant. Hi ha un tema de credibilitat de les decisions que es prenen. Estem en aquest context, en aquestes dificultats tan importants, i es plantegen una sèrie d'inversions que a mi se'm fa difícil en aquests moments, totes elles almenys en la seva totalitat, justificar-les des d'un punt de vista de prioritats. Per tant, no és una qüestió simplement de si jo no estic d'acord amb tu i et vull tirar una pedra. Es tracta simplement de ser coherents i de posar sobre la taula allò que toca fer, perquè el que ve a partir d'ara no serà fàcil, i com que no serà fàcil, s'ha de fer ben fet, i el que veiem és que no es fa ben fet. Si al final la negociació és jo proposo una modificació de crèdit de 800.000, nosaltres ens semblava que 400.000 euros eren els que realment es podien justificar, i entremig pues, hi ha una proposta de 600.000. si la negociació és això i per tant em quedo amb allò que més, més favorable per com tinc previst fer les coses, doncs així ens van, així és com estan anant les coses, no? Veurem de cara al futur com anirà. Aquest 2011 és complicat, el 2012 ho serà més, ho han estat aquests anys anteriors, i els que estàvem governant n'érem conscients i vam tenir que prendre decisions i ajustar, i si en aquell moment no s'hagués treballat i no s'haguessin fet les coses com tocava, doncs ara estaríem en un juntament amb romanent negatiu i per tant parlant d'una situació encara molt més complicada de la que tenim. És a dir, per tant, que la responsabilitat hi ha estat quan ens ha correspost, però en aquests moments bé, nosaltres no ho veiem clar, i això és el que he volgut transmetre amb la meva exposició.
Per al·lusions?
Sí, bueno, només dic que no penso entrar en temes personals, perquè igual que penso que el circ aquest no està bé, tampoc penso que estigui bé entrar en consideracions personals, i bueno, però només dir, perquè que quan algú té sempre el mateix paper, potser no fa cap paper. Poder és ell. Ja sé que no esteu acostumats a poder, però... Bueno, ja per una mica, poder ja comença a ser l'hora de que ens anem declarant la intenció de vot, tots plegats. Una mica des del que fem la valoració de que, clar, com hem dit abans, aquestes ordenances ens deixen, ens obliguen a fer una retallada en el pressupost de l'any 2012 d'entre 1 i 2 milions d'euros. Sense saber on es farà aquesta retallada, nosaltres no podem donar suport a unes ordenances municipals que ens obliguen a retallar i no sabem a on. D'altra banda, també és cert que si això no s'aprova i no es tira endavant, hi haurà ordenances municipals i hi haurà les mateixes que hi ha hagut durant aquest any. Amb les ordenances d'aquest any, la recaptació encara seria inferior i encara hauríem de retallar més. Per tant, com que no estem d'acord, perquè no sabem d'on es retallarà i no volem donar cap xec en blanc, òbviament, però també, si no s'aprova, sabem que la situació serà pitjor i no volem posar pals a les rodes, doncs la CUP s'abstindrà. Simplement per això, no? Doncs no estem d'acord, obliga a fer unes retallades que no sabem on es faran, que no en sabem res, com ha dit abans en Francesc, però si no s'aprova, doncs encara serà pitjor. I per això ens abstenim.
Val. Alguna posició de vot, Carme?
Bueno, ahora a ver de qué estábamos votando, que ya no me acuerdo.
Les ordenances, l'aprovació provisional de les ordenances seria.
Perquè hem passat de la modificació a l'ordenança i al pressupost.
Primer l'esmena, diguem, no? Si està consensuat ho votaríem globalment, no? Com hi ha l'esmena incorporada, si sembla.
Però en tot cas els grups s'haurien de posicionar.
Val, sí, sí.
La incorporació de l'esmena.
Sí, sí, sí.
Sí, no, nosaltres votaríem favorablement incorporar l'esmena.
Sembla bé.
I ens agradaria que en situacions en què el nostre grup presentés alguna esmena, doncs es tingués la mateixa consideració en el futur.
La CUP ens abstindrem pel mateix argument central que hem d'explicar.
Ara sí, incorporar l'esmena només, eh? Incorporació de l'esmena, eh, Carmen?
Sí, sí, està
sí?
Clar.
No, nosaltres també votaríem. Nosaltres també votaríem a favor.
No tant. Jo votaré.
No, l'esmena, perdó, només com a Francesc, l'esmena s'ha presentat per escrit, no? En temps i forma, i s'ha entrat, vull dir, és, no? És lo normal a tots els grups, si presenten una esmena en temps i formes, i que si cal informe es pot fer l'informe, cap problema, sempre, com sempre s'ha fet. Carme, doncs la, siguem ja la postura de vot.
Doncs Iniciativa votarà que sí, a l'entesa de que n'hi haurà un consens, aquest consens que estàs parlant de què farem. Estic una mica en la línia del francès amb això, perquè es pot parlar però n'hi ha maneres de parlar-ne. Llavors, de cara als pressupostos, a més és un valor afegit com a ajuntament si comencem a diferenciar-nos d'uns altres ajuntaments. O sigui, és molt important, penso, unificar criteris. Si som més grups municipals, millor que un de sol. Llavors, mirar de canalitzar-ho d'una manera més efectiva que s'està fent fins ara aquest consens que es predica, no? Llavors, n'hi ha molts dubtes, però amb la idea de que l'increment no és excessiu, té que ser-hi, que si no es fa ens quedem allà mateix que l'any passat, penso que és més positiu pel municipi aprovar-ho que no quedar-nos amb l'expectativa de què passarà. Amb aquesta expectativa ja portem mig any des que jo estic aquí i tot són expectatives, potser tindríem que quadrar una mica el que tenim definit o el que podem definir i el que queda a l'aire per organismes externs, no? Per aquesta raó jo votaré positivament.
Molt bé, sí, explicació de vot, Francesc, de Convergència i Unió.
Bé, el nostre grup votarà que no a les ordenances, i ho farà per l'argumentari que els arguments que he explicat anteriorment, i perquè amb el vot dels altres grups, doncs l'equip de govern pot tirar endavant les ordenances. Evidentment, si no hi hagués hagut possibilitat de tirar-les endavant, ens ho hauríem de replantejat, perquè certament no tocar les ordenances significa generar una situació econòmica molt pitjor. Però sí que també veiem que el que està fent l'equip de govern, d'una manera poc reflexiva i apressurada, com he dit abans, és, per un costat, fer la despesa del romanent. Nosaltres pensem, sense un plantejament seriós de com acabar d'ajustar el pressupost, i en aquesta línia la solució és simplement incrementar els impostos, incrementar les ordenances fiscals d'una manera no despreciable, potser necessària, però que l'argumentació que hi ha hagut al darrere a nosaltres no ens ha convençut i ens genera molts dubtes, com he comentat abans, i per aquest motiu nosaltres votarem que no.
Bé, com és, bueno, primer agrair, no?, que els partits hagin decidit, el vot que hagin decidit, en aquest cas Convergència ja diu que és, no?, com condicionat, perquè igual votaria diferent si en aquest cas no tiressin endavant les ordenances. Jo diria que estem en un atzucat als municipis. Sabem que totes les promeses de diferents governs de que el tema de la fiscalitat dels ajuntaments o els recursos dels ajuntaments s'havien d'arreglar ja fa anys, però veiem que la cosa ha empitjorat, i abans ho hem comentat fa un moment amb l'escola de música i l'escola Bressol, no?, han empitjorat el finançament dels ajuntaments. Hem de tenir en compte que a final d'any segurament tancarem amb un deute de la depuradora que gestionem com a ajuntament d'un milió d'euros, o sigui, això serà complicat i complex a nivell fins i tot de liquidesa municipal, perquè fa temps que no es paguen les factures, i a més no se'ns ha dotat de fons el tema de la depuradora municipal que estem gestionant i hem de pagar nosaltres cada mes. Vull dir que les perspectives no són bones. També hem de tenir en compte que, com s'ha comentat, jo diria, si haguéssim començat amb un pressupost el 2011 pactat segurament amb més d'un grup, doncs hauria pogut començar el 2011 ja d'una manera més suau. Aquest pla d'ajust hauria estat més suau, i en canvi ara l'haurem d'aplicar pràcticament tot en el 2012. Però ben segur que la disponibilitat dels diferents grups, com han manifestat, doncs farà possible tirar endavant el pressupost, que és una eina bàsica, i que segurament tindrem més dades no?, a final d'any, que és quan la intenció és aprovar el pressupost, més dades de les altres administracions amb els recursos que vindran cap als ajuntaments, i que esperem que també estiguin en línia amb les necessitats que tenim, que són moltes. Creiem que el que es planteja com a augment global o com a augment a les famílies tipus és un augment raonat i raonable. Estem parlant de l'IBI, no? L'IBI, escombraries i vehicles de 27 euros. Creiem que és una quantitat totalment assumible per les famílies, i que si hi ha famílies que alguna cosa no poden assumir, hi ha les bonificacions corresponents. Altres anys l'IBI també s'havia augmentat, no? El 4,98, el 5,59, alguns d'aquests darrers anys, i creiem que ara l'augment també és ponderat i amb necessitat de, com dèiem, d'altres recursos que se'ns han retallat per part d'altres administracions. Creiem que nosaltres posem la mà per tal de poder, que hi pugui haver un acord de més d'un grup municipal, no? Si estem sols, estem en minoria. Creiem que ha de ser un projecte d'afrontar aquesta situació amb més força, jo sempre ho he dit, amb més força, i que puguem donar resposta a les coses bàsiques de la ciutadania. I per tant, el nostre grup, com és normal, votarà afirmativament a l'aprovació provisional, entenguent en tot cas, no?, de que això obre un període de poder aprofundir en algunes de les ordenances que ja estan aprovades de fa temps, veure si es poden aplicar algunes d'elles, veure les bonificacions, i que sigui més just l'aplicació de les ordenances i de les diferents taxes municipals. Per tant, nosaltres votaríem a favor, i per el que han explicat els grups, doncs es passaria a aprovar per 8 vots a favor de PSC i Iniciativa, 7 vots en contra de Convergència i Unió i 2 abstencions de la CUP. Per tant, quedaria aprovat provisionalment i aixecaríem la sessió si no hi ha res més. Aixequem la sessió. Molt bé, gràcies.